El
parador per ser tan optimista.
Partit del Barça més enllà del 0-2, que òbviament l'anàlisi està condicionat al resultat, només faltaria, però us va agradar o no?
A veure, a mi d'entrada el Barça va fer un partit per no perdre, això d'entrada. La segona part per mi és molt bona, però la primera jo el vaig veure un punt incòmode. Jo crec que el Barça va tenir dos problemes futbolístics a la primera part. La primera va ser la falta de pressió a la línia davantera, no? És a dir, una...
I mira que l'havien assajat.
Sí, doncs una línia davantera amb Lewandowski, amb Rashford i amb Lamin, evidentment, algunes vegades, no per intenció, per intenció la tenien tot el món, però algunes vegades per sincronització o perquè no arribaven, l'Atlético va poder sortir bastant fàcil moltes vegades, i estem parlant d'una defensa amb certes limitacions tècniques. El Barça només va poder recuperar 8 pilotes a camp rival als primers 45 minuts. Crec que aquest va ser un del problema, és a dir, l'expulsió, normalment al Barça de Flick no li arriben amb tanta comoditat en aquelles zones del camp. Jo crec que aquesta va ser una. L'altra, Simeone va posar Llorente al mig del camp, una altra vegada com va fer l'anada, però compte, el va canviar de perfil. A la Copa el va posar al costat de Lamine per les ajudes, aquesta vegada el va posar sobre de Pedri, i crec que aquest va ser un altre problema. Pedri només fa 39 intervencions a la primera part, i per fer-les ha d'anar molt endarrere a buscar la pilota. Li allarga molt les distàncies, al mig del camp no el cobreixen, entre Pedri, Eric i Olmo. I el Barça va tenir, per mi, poca pilota, o va bascular a poc ritme i poca pilota. Dit això, va ser millor que l'Atlético, Però a mi em sembla que aquestes dues limitacions li van passar factura. La segona, per mi, amb el que tenia el Barça amb 10, està molt bé. I jo crec que el Barça, a la primera, va trobar a faltar, evidentment, l'energia de Rafinha, però també la de Fermín des de la segona línia.
Sí, el Santiago Valle ja ens va avançar que el que havia provat Flick deixava Fermín a la banqueta.
Sí, sí.
Ens va sorprendre. A vosaltres també, o no, que Fermín fos suplent?
Jo pensava que jugaria pel tema que també diu l'Àlex de l'energia, no tinguin a Rafinha, i hi ha jugadors que són necessaris, Però torno a dir el mateix que us he dit abans, no? I si comencem la casa pel terrat, o sigui, si comencem la casa pel fet únic i exclusivament de voler buscar una pressió, crec que ens confonem, o no estem en el club que crec que hauríem d'estar, no? I l'Àlex deia això, no? Ens faltava ritme de circulació en pilota. Ah, això sí que m'agrada, això sí. Tens jugadors que estan al camp que puguin tenir aquest ritme? Sí, tens Pedri, tens Olmo, tens Lamin, que a pesar que va al seu ritme, la velocitat d'execució amb totes les accions són molt altes. Tens Rashford, que no ho va fer malament, li va faltar encert, però clar, et falta aquest element de superioritat al mig del camp, que no te'l dona ni Lewandowski, perquè no és sucalida, ni te'l dona Eric, perquè tampoc aquest mig centre posicional no et dona aquesta fluidesa en pilota. Llavors, clar, tens dos elements que distorsionen una mica, llavors no saps realment què pots fer. Per mi em va agradar, en línia general, sí, en moments puntuals, però crec que, repeteixo i insisteixo, que aquest final de temporada, com li passa a tots els equips, l'estat de forma individual dels jugadors necessiten un plus que acompanyin, sisplau, a la min.
Bueno, yo creo que cuando un jugador de tenis intenta un saque nuevo, puedes retroceder un poco. Y yo creo que el Barça ayer presionaba, quería presionar, pero también a la vez luego quería recuperar más atrás. Por lo tanto, ahí yo creo que hubo, primero, que los primeros 15 minutos fue un intercambio de golpes como si fuera un boxeo. Sí. Segundo, que el Barça, cuando recuperaba, a veces se ponía en su medio campo para recuperar el balón, y hasta la expulsión yo creo que le fue mejor, para mí, que no esas transiciones locas, porque especialmente el Atlético de Madrid por las bandas tiene muchísima velocidad. Y por lo tanto yo creo que ayer fue, para mí, el inicio de algo que espero que sea positivo dentro de esos matices que hablas táctico, digo, de posiciones tácticas sobre Pedri y tal, pero una cuestión de a qué juegas, que es lo más importante, ¿no? Y el Barça juega desde el balón, y creo que es muy importante que entienda dónde tiene que defender en cada momento. Ahora, cosa que, por ejemplo, perdón y acabo, el Atlético de Madrid lo tiene clarísimo, sí, porque lleva tantos años con el mismo entrenador, sí, que está claro. Y yo creo que Flick está evolucionando, para mí, para el equipo positivamente.
Es decir, que ya no va, digamos, con la defensa tan adelantada y a lo loco, y tan
no,
suicida.
No, depende, porque si tú tienes Rafinha, puedes presionar muchísimo más arriba, y si no lo tienes, no puedes presionar tan arriba.
Claro, ahí había Rashford, y en el VAR has explicado que entiendes que lo pusiera de titular porque sin Rafinha es el único que sabe jugar a las transiciones.
Sí, claro, tiene 30-40 metros por banda, que el Barça necesita eso, porque tiene por una banda derecha a Lamin en el uno contra uno, y por la otra parte, pues creo que Rashford, y de hecho, como ha dicho, estoy de acuerdo con Luis, los primeros 25 minutos estuvo fantástico. Le faltó gol, creo que eso es muy importante en un nivel, a este nivel, que jugadores como él que vienen tienen que marcar esa diferencia, ¿no? Como Lamine la marcó en el uno contra uno, y no estuvo tampoco ayer Lewandowski. Claro, cuando tienes de tres solo uno, pues es difícil en ataque.
Lo que queda clar del partit d'ahir és que el Barça l'estiu necessita reforçar-se en algunes posicions. Sí, però... necessita un davanter, necessita un central, necessita sí. poder anar al mercat amb normalitat.
Sí, però no només amb el partit d'ahir. Crec que l'última trajectòria dels últims partits ja s'està veient i s'està denotant que hi ha posicions que evidentment s'han de reforçar, i ahir diguéssim que després de la derrota sembla que ho hagis vist o que ho vegis del tot millor, però sí, no només d'ahir.
Sens dubte. Jo crec que tots els esforços han d'anar cap a un nou, no? Si és el que va llançar la falta, ja em va bé.
Millor,
també, eh?
Firmo.
Ja em va bé. Però crec que sí, crec que el Barça ara mateix ha d'anar a per un davanter de primer nivell i a poder ser, des del meu punt de vista, un perfil que no sigui un davanter, un nou molt estàtic, no? És a dir, un Julián o algú... És a dir, no és Julián o no hi ha res, pot haver-hi, però sí aquest perfil jo crec que el necessita.
Sobre l'eliminatòria... Veieu opcions de remuntada, ja heu dit que sí, però què ha de fer el Barça per aconseguir-ho?
Jo crec que sí, que té opcions. Crec que el Barça ha de ser molt agressiu futbolísticament, ha de sortir a intentar estressar l'Atlético de Madrid, no? És a dir, pressionar el central, segones jugades, xut exterior, que ahir no el va provar massa... i creure en les seves possibilitats. Jo crec que s'ha de marcar objectius petits, és a dir, marcar un gol dins dels primers 35 minuts et canvia absolutament l'eliminatòria, no? Allà li pot entrar la por a l'Atlético. Però vaja, opcions, per suposat que sí, per suposat que sí. És un partit i que el Barça et marqui dos gols és un partit molt normal del Barça de Flick.
Bueno, a veure com arriben els jugadors en aquell partit, a veure el partit que hi ha, anava a dir, entre setmana, que hi ha pel mig
contra l'Espanyol. Arribarà De Jong, ja ens ho ha explicat el Santi Ovalle.
No hi serà Cubarsí.
No hi serà Cubarsí, que està sancionat, i tampoc Rafinha, que no s'haurà recuperat.
Bueno, i que d'aquí el dimarts no passi res més en el partit de Lliga contra l'Espanyol, i a partir d'aquí veurem, no?, com planteja Flick el partit. Apel·lo, i cada vegada més, potser també perquè m'estic fent gran, a l'aspecte motivacional, l'aspecte mental de la preparació d'aquests partits, perquè tàcticament tu creus que hi pot haver-hi alguna sorpresa, no creus que els entrenadors ja estan pensant a veure què en farà, si jugaran fals nou, si no en jugaran fals nou, i segueixo redundant amb el que dic, no sé si d'aquí al dimarts aquest augment de protagonisme dels jugadors i aquesta mentalitat i aquest feeling que puguin tenir pot anar increixent d'aquí a poder creure's que es pot remuntar, perquè per futbol crec que sí.
Esperit Gavi, esperit Fermín al Metropolitano.
Bueno, lo primero, intentar coger lo que tienes en la mano, que es la Liga. Por lo tanto, yo creo que el cambio de ayer, por ejemplo, de Pedri, viene pensando como en su... El domingo pasado, Simeone dejó 5 titulares en el banquillo. Sí. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas. Primero, coger lo que tienes en la mano. Eso es fundamental.
Esto me gusta, ¿eh?
Te ayuda, ¿no? Porque si
coge
tú...
la Liga, que la tienes en la mano, y no la abras. No la abras, no vaya a ser que se escape.
Casi. Por si acaso, que no está mal. Y más, siempre mejor... con esta seguridad. Imagínate que no ganas y entonces empezarían otras dudas. No una, sino 25 dudas. Y segundo, no perder la eliminatoria la primera parte. Lo dije la otra vez cuando vinieron en la Copa y dije, no hay que perder la eliminatoria la primera parte. Por lo tanto, apelo a aquello de el público tiene que poner el corazón y los jugadores tienen que poner la cabeza.
Lo que pasa es que el público no era un jugador del Barça, pero no, es el Metropolitano.
El público es lo que tú percibes hoy, vale, por ejemplo, ¿no?
Porque los jugadores perciben lo que se va hablando, claro, y el ambiente, y que se palpa, y lo que se dice en los medios de comunicación, claro, y tal.
Por las preguntas que se hacen en la calle, y cuando un periodista habla, como decimos nosotros, con el entorno, se nota muy rápido cuál es el espíritu de los jugadores y eso se contagia.
¿Veieu moltes diferències entre el 1-2 del Madrid contra el Bayern i el 0-2 del Barça contra l'Atlético? Ho dic perquè ahir nosaltres, Flaqui, criticàvem, no?, que des de Madrid ja feia la sensació, parlant amb Roncero, per exemple, de que remuntarien el partit i que hi havia poca crítica amb la derrota, i avui, sincerament, podem pensar el mateix de nosaltres.
No, però jo crec que la diferència és que el Bayern sí que va ser futbolísticament parlant molt superior al Real Madrid, però molt superior. I en canvi ells feien la lectura que el partit, Roncero deia que era un partit que si no arribés per Neuer era 4-2. Home, i a part ells tenen aquesta... Nosaltres ens preguntem si el Barça pot remuntar, i ho dius una miqueta amb la boqueta petita, ells no, ells estan convençuts que remuntaran.
No, jo no crec que estiguin convençuts. Ells ho fan veure.
No sé si ho fan veure o no, però t'ho saben vendre molt bé, aquest esperit sí que el tenen. Però crec que la diferència de lectura del que va passar als partits d'anada és aquesta, que per mi l'Atlético de Madrid ahir no va ser superior al Barça, tot i jugar amb un mes, i en canvi el Bayern va ser molt i molt superior al Real Madrid.
Sí, sort que vaig veure el partit, m'ho vaig passar pipa veient el partit, perquè després llegeixes algunes cròniques i dius no em faran canviar a mi la meva idea del partit i el que vaig veure. Em va encantar el Bayern, no l'havia vist en 90 minuts aquest any, si poques cosetes, i em agrada molt, i crec, i ho diré amb la boca petita, que el Madrid ho té molt difícil. Però bueno, veurem. Això és un altre partit.
Per mi també hi ha molta diferència, és a dir, jo estic convençut de que el Barça pot donar-li la volta i estic convençut de que el Madrid no, o que el percentatge és mínim, és a dir, jo vaig veure un candidat número 1 sí. a ser campió d'Europa l'altre dia al Bernabéu, i aquells que diguin 4-2, jo no vaig veure aquest partit, jo vaig veure que allò era un partit de 1-3, 1-4, molt fàcil.
Veieu el Bayern favorit?
Bueno, yo no, solo me centraré en que el Madrid, cuando Courtois le ha salvado 45 partidos, ve normal, y en cambio cuando para el contrario, que también está a un nivel top, hay que ponerle con mayúsculas
sí.
al portero del Bayern,
como si fuera,
pero como si fuera una sorpresa. Pues, ¿aquí qué estamos hablando? Y echando de falta goles, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente pensamos que igual el 9 es algo que se puede reforzar. La portería, estamos tranquilos, ¿no? Mm. Entonces el Madrid echa en cara una situación que en los últimos 10 años, pues Courtois ha sido clave sí. en Liga y en Copa Europa, no digamos, vamos.
Sí, no, una de les finals que fa Courtois és lo més bèstia que he vist a un porter.
No, és que les Champions darreres del Madrid no s'explica sense els seus porters.
La del Liverpool, és increïble el que va arribar a aturar Courtois. Sí, sí. José Mari Vaquero.
Ja ho sé, li anava a donar els dos minuts.
¿Por qué quieres dos minutos?
Mira, porque el entrenador de infantiles que yo tenía me dijo, tienes que ser como el búfalo africano. No, en serio. Y digo, hombre, ¿cómo te...? ¿Y ahora sabes quién es el búfalo? ¿Quién está haciendo el búfalo Flick? Porque el búfalo africano, que vive ahí en la selva, van ahí mil que pesan entre 800 y 1000 kilos, y igual van 800, ¿no? Y van ahí como en las carreras de bicicletas que van, ¿no?, con el viento. Sí. ¿Eh? Les hacen ahí, van...
El abanico.
Y todo, el primero, y toda la barrera esa protege a los jóvenes, a las hembras, todo esto. Y es lo que está haciendo ahora Flick con Lamin. Le está protegiendo y, por lo tanto, al final, hay que ser como un búfalo y, además, defenderlo a muerte.
Podemos titular en redes sociales, lo digo para que Núria ya vaya preparando el vídeo.
Flick es el búfalo americano.
De fet,
con la miña mal.
Con Llamuña. Búfalo Flick.
Búfalo Flick.
Y estaba dedicada a Bermúdez, para cuando vuelva.
Esto es un fuerte abrazo a Bermúdez. No lo iba a hacer hoy, pero después de lo que me he enterado, creo que darle un fuerte abrazo, se te echa de menos y está contigo en estos momentos.
El Bermú torna dissabte i el Saissó dilluns. Ha estat una setmana difícil per a la família del que t'hi jugues, perquè, ja us ho he explicat abans, i si heu connectat la ràdio ara ho repeteixo, el Bermúdez ha perdut a la seva àvia i el Saissó a la seva germana, o sigui que és una setmana complicada per a tots nosaltres, però el Bermúdez tornarà dissabte i el Saissó crec que ja torna dilluns. I podreu segur també mostrar el vostre cariño cap a ells quan estiguin aquí a l'altre costat dels micròfons. Lo hemos comentado en el bar, capitán, però lo explicamos también en el que t'hi jugues, tot i que ho ampliarem. Vas a tener otro hijo. ¿Has tenido un nieto? Ahora sacas un libro.
Ya me puedo morir.
No, porque quien saca un libro es como tener un hijo.
Ya me puedo morir. ¿No?
Editorial Colima.
El árbol ya lo planteé yo en el pueblo con mi abuelo hace muchos años.
Fantástico.
Me falta por parte de mi hijo, pero ya está.
Mi próxima parada.
Ya estamos.
Mi próxima parada.
Sí, bueno, es un libro que he hecho con José Javier de Madrid. Y bueno, es un libro en el que ahora me dedico a dar charlas a empresas cuando confían en mí. Y entonces creo que este libro es una guía de lo que ha sido un poco mi vida, tanto a nivel personal, emocional y profesional, no tanto de autobiografía, sino en base a la suerte y el privilegio que he tenido de estar siempre con gente de primer nivel y todo lo que he podido aprender de ellos y robar, como hacía Picasso, cada día.
Mira, os diré una cosa. Ya estigueu atents porque farem diverses presentacions, això és com una boda gitana amb José Mari Vaquero.
Somos 11 hermanos.
Claro, i en parlarem, perquè és molt interessant, però jo m'he llegit ja l'esborrany, i sale lo de Picasso, y es que me ha hecho mucha gracia cuando en el libro explicas lo del bonsai japonés.
No, bambú.
Ah, el bambú japonés, bambú, perdón, bambú. El bambú japonés. Lo del bambú japonés. I és molt original, perquè són, diguem-ne, una biografia atípica, perquè no és el repàs de la seva carrera, però, òbviament, hi ha moltes vivències, o sigui, la gent que...
Más vivències,
sí. Los culés... se emocionarán porque claro, hablas de Kaiserslautern y tal y habla gente del Dream Team que escriuen sobre Vaquero.
Oh.
Gent del Dream Team escriu sobre Vaquero i això és guai, no? Com veuen a Vaquero, però diguem-ne que són 10 capítols que aborden diferents àmbits que et serveixen per a la vida. Llavors és una biografia, perquè sí que lo és, en cierto modo una biografia, però atípica, és original. És una biografia diferente, perquè sí repassa la trajectòria, però de alguna manera te sirve de enseñanza para ti.
Pero para las con las piernas que tengo yo soy diferente, o sea, arqueada, estar pequeño, ¿qué quieres?
Mi próxima parada, ya en parlarem, però avui volíem ja anunciar oficialment que va quedar.
Muchas gracias, muchas gracias.
Hablamos, capitán, gracias. Lluís Carrera, que vagi bé, Àlex Delmas.
Bona setmana.
Una abraçada forta. És un quart de dues, escoltem més missatges d'oients, que n'hi ha molts, i ja entrem a la teva classe. Professor, vinga, 606-32-72-11, 606-32-72-11, Oriol.
Aquí no hi ha pla B, ja des del Dream Team i des d'aquelles èpoques quan ficaven a l'Aleixanco de davanter centre, perquè era el pla B, ja ho dèiem, que havíem de tenir alguna cosa més. Sabíem que no hi ha pla B, vale? Juguem sempre amb l'A, d'acord, el que hem de fer és l'A potenciar-lo. I no podem començar els partits sempre sabent que el PSG, l'Arsenal, qualsevol, ens farà un, dos, tres, segur. Saps? Llavors, clar, la ruleta està a la banda, que com estiguin tots. Si estan fins, de conya, és un vent de mal i en fotem cinc. Però quan no estan fins, l'únic que tenim és per posar llum a la foscor és el de Minjamal.
Com el Carles Porta. Jonathan!
És mala sensació. Portava temps sense anar-me a dormir de mala llet i aixecar-me de mala llet i continuar avui al matí donant-li voltes al tema. Em sap greu perquè no ens acompanya la sort, però em dóna molta, molta, molta ràbia veure els meus fills com se'n van a dormir patint i glaci plorant. Portem ja 2 anys que sí, que anem bé a la Lliga, però cony, la Copa va ser un cop dur. L'any passat contra l'Inter, la Champions, i el d'avui, jo, sap molt de greu veure aquestes cares amb la il·lusió que tenen i que se'n vagin a dormir així. I jo estic molt mosquejat, diu, no ens acompanya la sort. Tenim molt mala sort i mal davanters.
606-32-72-11. Albert.
Sí, sí, molt, molt àrbitre, molt, molt... Que ens van cardar, sí, sí, correcte. Ens van cardar l'àrbitre. Però les 18 xuts a porta cap gol, totes les que va tindre el Marcus, mare meva. D'això, si s'haguessin fotut dues de les 18 clares que es van tindre, no estaríem com estem.
Joel.
Mira, yo en el descanso estaba hundido. Lo veía todo ya negro. Y cuando termino el partido, estoy tranquilísimo. He dormido de maravilla. Estoy convencido 100% de que remontamos. Es que estoy convencidísimo. Viendo el partido, siendo mucho mejor 10 contra 11, es meterle 2-0. O sea, un 0-2. No es tan difícil. Hacerme caso. Pasamos.
Doncs vinga, esperit Joel. Flaqui,
sí, esperit
entrem
Joel.
A la teva classe.
Vinga, som-hi.
Les notes del professor. Excel·lent.
La rebel·lia de Lamin. Li sortiran més o menys coses, però no s'amaga. Estarà més o menys inspirat, però sempre la demana. Li fallaran o no les forces, però no desapareix. Ahir no va estar inspirat en la definició, però va ser encomiable com va insistir. De nou va deixar jocs de cintura pel record i retallades de crac. Ja són 2 partits en què per motius diferents acaba emprenyat davant l'Atlético. Que la ràbia que porta dins es tradueixi en fam per dimarts. La rebel·lia de Lamin és la que ha de marcar el camí per assolir el que avui ens sembla impossible.
Notable.
La proposta amb 10. L'entrada de Gavi i sobretot de Fermín va permetre regenerar cames i trobar arguments tot i jugar amb un menys. Es van continuar generant ocasions i tan sols en vas concedir una. En punteria i en cert arbitral haguessis trobat premi. Lluny de fer-te petit, vas continuar creient tot i l'expulsió. Era temptador renunciar a tot i signar el 0-1, però aquest no és ni serà el llibre d'estil de Flick. La bandera és l'ambició. Potser amb ella tinguem opcions d'assolir el que avui ens sembla impossible.
Progressa adequadament.
La il·lusió per remuntar. Avui estem abatuts, tristos, capcots, emprenyats i pessimistes. Demà refredarem millor les sensacions, parlarà Flick i ens demanarà creure. Dissabte al Camp Nou li recordarà als jugadors que esclar que es pot. Diumenge començarem a imaginar coses. Dilluns ja a Madrid, les rodes de premsa de la prèvia ens oferiran arguments per confiar i dimarts ens plantarem al Metropolitano amb aquell pessigolleig que ens farà dir que la lògica diu que no, però que el futbol de vegades fa realitat. realitat allò que avui ens sembla impossible.
Suspens.
La creu amb els àrbitres. Entenc que amb el penal a Pubill ja hem arribat al límit. Una cosa són jugades interpretables, l'altra és que no sancionis una acció en què un defensa agafa la pilota amb la mà dins l'àrea. Em sembla insuperable, injustificable. Sentit comú, diuen els Avui Units per la causa Matalassés i Merengues. El sentit comú és aplicar el reglament, per absurda i infantil que sigui la jugada. D'uns anys cap aquí, per ser fi, no tenim sort amb els àrbitres. Dimarts a la tornada, només demanem que s'apliqui el reglament. Si es fa així, hi ha opcions de poder assolir el que avui ens sembla impossible.
Les notes del professor Flaqué, les dades del Fermín Suárez.
Bon dia, Siqué. 18 rematades del Barça, 7 a porteria i cap gol. Tercer partit del curs que el Barça es queda sense marcar. 2 contra l'Atlètic de Madrid i segon partit a la Champions després del dia contra el Chelsea. Últim partit de quarts de final del Barça sense gol. Roma 3-0, derrota, temporada 17-18. Poca concreció en el dia d'ahir, sobretot evidenciada amb el cas de Rashford. 7 rematades, 4 a porteria i cap gol. 42 accions globals del Barça a l'àrea rival per només 9 de l'Atlètic de Madrid, 5 a la primera i 4 a la segona, tot i la superioritat numèrica. L'eficàcia, això sí, del conjunt del Xolo va ser molt alta, amb 2 gols de 3 rematades a porteria, 10 recuperacions altes del Barça, que són moltíssimes, és la millor, és la segona xifra, la més alta del curs, després de les 15 que va registrar el Barça a la tornada de Copa davant justament de l'Atlètic de Madrid. Per tant, si se'l pressiona el conjunt del Xolo, el Barça és capaç de recuperar molt alt. Partit notable de Lamine, sent el més destacat en regats, 8 de 18, ocasions 3, faltes forçades 6 i recuperacions 8. També justament 8 recuperacions de pilota d'Olmo, que va fer un bon partit, amb 5 faltes forçades i 10 de 13 en duels. Per últim, Sorloth, botxí del Barça, 7 gols li ha marcat el conjunt blaugrana en 14 partits, 4 sortint com a revulsiu i 14 partits seguits porta el Barça encaixant almenys un gol a la Champions, 11 d'aquesta edició i 3 de l'anterior.
I el que encara no sabeu del Barça Atlético de Madrid amb el Santi Ovalle.
El partit d'ahir no va començar... El partit d'ahir no va començar a jugar-se a les 9 de la nit. El club sabien que Gilmarín va començar a jugar-lo amb la carta oberta de diumenge passat. No s'imaginaven, però, que la tàctica seria tan efectiva. Entro al camp i es nota que és dia gran per la quantitat de VIPs que hi ha. Jordi Alba, Iniesta, Scaloni... Però hi ha un que em crida molt l'atenció. És Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud. Com? És príncep saudí. Convidat especial de la Porta. Va amb un vestit d'home verd. És l'anfitrió de la Porta a la Supercopa. És tanta la vinculació amb el club que fins i tot l'han fet soci. No es volia perdre el dia més important de l'any al Camp Nou. Veig Dani Olmo abans del duel que salta amb un cafè. Es resisteix a unir-se al clan del mate. Però m'expliquen que, parlant de clans, està sorgint un altre clan al vestidor del Barça. Un que imita a Marcos Llorente. És habitual que els internacionals espanyols a la ciutat esportiva es quedin prenent el sol després dels entrenaments. Alguns han adoptat les famoses ulleres vermelles. I fins i tot hi ha algú, com Gavi o Cancelo, que fa earthing, passejar descalços per la gespa de la ciutat esportiva després de l'entrenament.
Sí, com Luis Enrique.
Moltes hores junts amb la selecció espanyola. L'expulsió de Cubarsí marcarà el partit. És una llàstima. Ahir va anar molt trist a dormir. No volia fer falta i Julià no va deixar la cama enrere. Va ser viu, va ser murri. No és que caigués al parany. Sabia perfectament que no volia tirar-lo, però no va poder fer res per evitar-ho. L'acció del penal ho trastoca tot. El club estan indignats a tots els estaments. Presidència, cos tècnic i jugadors. Flick va demanar a la UEFA que els àrbitres anessin a fer els seus flash interview i els jugadors no s'ho expliquen. Però des del vestidor en fan una reflexió. És un 2-0, no el 4-0 de la Copa. Això no està acabat.
Gràcies, Santi. El Erding el fa el meu tiet des de fa 40 anys.
Ah, sí?
I tampoc és renou.
No.
Sí, camina descalç. Vinculant-te amb la natura i amb el teu entorn. I que també a vegades sembla que...
Però ara es diu Erding. Ara es diu Erding.
Camina descalç i estan brutes els peus.
Que aleshores sembla que sigui més...
No? Vull dir que Erding. A vegades...
Erding.
Sí, però vull dir que ho vaig inventar... Això no ho ha inventat Marco Llorente. Això no, fa des de fa però, no sé quants milions d'anys.
Però que això, quan ho dius en anglès, mola més. Ja, Erding.
Sí, com el running, no? Que sortia a córrer.
Running, sí.
O estic en una col. Què vol dir això? Menges verdura.
Què és una col?
Una trucada. Estic en una col. Un dia m'ho van dir, estic en una col i que estàs fent verdura.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.